Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres, com sempre, ja ho sabeu. És una mania que tinc d'estar encantat. Vinc aquí sec i em sento com a casa. Bàsicament, a vegades m'han de treure cap a casa directament. Cruz, vés-te'n cap a casa. Bé, dit això, que no té cap sentit, primer dir que i explicar el temps que ens espera de cara a aquesta tarda, doncs aquestes alertes ja han baixat, ja s'ha normalitzat tota la història. Almenys a Catalunya, aquesta tempesta subtropical ex-Gabriel amb aquests vents de llevant, doncs ha passat a la història i de cara a aquesta tarda es deixarà els núvols. Possiblement tindrem algun ruixat cap al Pirineu més oriental, cap al Ripollès, cap a Osona, poca cosa més. I bé, bé, tindrem una certa estabilitat i un temps relativament estable, algun plogim d'aquests dies, i les temperatures que començaran a baixar, eh? Això sí, però bé, bàsicament això és un temps molt... Si haguéssim de posar un titular, sembla un temps molt de tardor, molt de l'època que toca, bàsicament, eh? Dit això, del temps i del sol depenen moltes coses. Bàsicament, la vida. Però més enllà de tot això, que seria el més bàsic i important que ens hauria d'interessar bàsicament, de cara a la butxaca ens interessa la producció d'electricitat. Les energies renovables tenen molt a dir amb el temps, el vent, el sol i després diferents maneres de produir electricitat. Ara, la tecnologia també entra aquí. La tecnologia entra per, evidentment, mesurar el consum que fem de l'electricitat i per optimitzar tot això. On vull anar a parar? On vull anar a parar amb tot això? Vull anar a parar al canvi de sistema a l'hora de mesurar quant costa la llum. La llum. Primer, es feia per dies. Tal dia, la llum costarà això. Són vendes al major, no? La llum costa això. Després, amb l'avenç de la tecnologia, era cada hora. Cada hora, doncs, la llum costa... No fa gaire, eh? La llum costarà tant al major. I ara entra en servei un nou model de cost de l'electricitat. I és el model quarturari. És a dir, el preu de mercat elèctric s'actualitzarà cada 15 minuts. Això serà a partir de demà. A partir de demà, el mercat elèctric actualitzarà els preus cada 15 minuts i no cada hora. Això passava fins ara, no? Bé, aquest canvi es fa a tota Europa, a tots els membres de la Unió Europea, i és que la Unió pretén ajustar més l'oferta i la demanda de manera que s'hauria de traduir en un cert abaratiment de la factura pels consumidors que tenen una tarifa regulada, això suposadament. I no serà per demà, eh? Demà no començarem. No, oh, mira que... No, no, ja sabeu com van aquestes coses. Ja sabeu. Quan ha de pujar, tranquils, tranquils, que el preu demà el tindreu pujat. Ara, quan hem de baixar, ho hem de regular, ho hem de mirar, si això serà d'una manera o una altra... calma, calma, no ens tornem bojos, anem pam a pam, eh? No serà d'avui per demà, que quedi clar. Bé, el fet que el dia passi a tenir 96 preus diferents, 96 preus diferents de la llum, hauria de permetre ser més precisos i flexibles a l'hora de fixar els preus. Però això passarà o no? Hauria de ser més fàcil quadrar les previsions amb les necessitats reals del mercat per a pagar pagant, doncs, en principi, menys, o ajustar el nostre consum en funció del preu. O sigui, ajustar sobre costos, no? De posar la rentadora a una hora o posar-la a una altra, no? Bé, Sergi Tor, bon migdia, com estàs?
Bon migdia, escoltant les teves explicacions amb un tema que s'interessa a tots, sí, perquè sí. A la fi tots som consumidors d'energia, tots.
Abans de tot...
No seran record de vostè aquell dilluns a la tarda quan va marxar l'energia a tot sí, Espanya? Sí.
Ai, senyor, quin moment, és un moment de referència, però jo, abans
sí,
de res, Sergi,
sí.
Volia felicitar Lleida, que és la festa major petita.
Sí, va ser ahir, eh?
Ah, va ser ahir, la festa major petita. Ah, clar, avui és dimarts. Ui,
clar,
com estic?
Clar, que estic aquí.
Pues és que ja saps que a vegades...
No, i Santa Tecla a Tarragona, que... sí. I la Mercè a,
sí, sí,
a Barcelona, que... i també hi ha, de cara al futur, Sant Narcís a Girona.
Clar, és que ahir, com estava a Girona a la festa de, del turisme, doncs tinc un déjà vu cerebral d'aquestes coses. Doncs, dit això, dit en temps passat, espero i desitjo, sí, que hagueu passat una festa major petita.
Sí,
vida,
sí, 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 bé, sí, correcte.
Dit això, entrem en matèria del preu de la llum. Sergi.
Sí, sobretot com afecta els consumidors,
sí,
no? Que som tots, no? Sé que tindrà un impacte potser ja molt més immediat cap a la indústria, que pot millorar la seva factura, però de cara als consumidors, a dia de... avui ja s'està venent amb aquest nou sistema, eh? Per això demà s'aplica 1 d'octubre a tota Europa, però avui ja les compres de la llum ja s'estan realitzant, en aquest cas, sigui la eòlica, sigui la nuclear, i es fa amb aquest sistema. Però l'efecte principal, a hores d'ara, únicament el disposaran els que estiguin els usuaris acollits al preu voluntari per al petit consumidor, que no és la majoria. És a dir, ja és aquest preu voluntari que tindrà uns avantatges, perquè a hores d'ara tindrà una major precisió amb la seva factura elèctrica, la possibilitat d'estalvi si gestiona bé el seu consum, i un incentiu, doncs, per instal·lar sistemes de monitorització i automatització energètica, no?, per veure cada quart d'hora quin és el preu. Però, clar, ha d'estar adaptat, doncs, amb aquest sistema, eh?, el preu voluntari. Clar que també té uns reptes importants, eh?, perquè és la complexitat de la interpretació a les noves factures i, sobretot, doncs, la necessitat d'eines per optimitzar el consum, no?, per estar també pendent cada 15 minuts de quin preu hi ha. També té, doncs, el seu què, no? Perquè, a hores d'ara, doncs, el que tenim la majoria de, jo crec que la immensa, sí, majoria d'oients de COPE Catalunya i nosaltres mateixos, doncs és que a hores d'ara, doncs, els clients del mercat lliure no notarem, doncs, aquests significatius canvis en la factura, ja que les comercialitzadores continuaran aplicant les tarifes a planes o segmentades segons les seves pròpies condicions. I la gran immensa són a condicions horàries, d'hora. Val?
Correcte. Ara
sí que es podrà fitxar una mitjana d'aquesta quart d'hora, però al nivell del consumidor aquest impacte, a hores d'ara, no existirà. A no ser que progressivament volem anar, doncs, amb aquest preu voluntari, que amb això també t'implicarà per tu estar sempre pendent del preu de la llum, però pots tenir un estalvi, no? Però a les d'ara, doncs, ja són a les nostres comercialitzadores que tenim, doncs, la llum, que el que estan aplicant, doncs, és aquesta tarifa horària i no la quart horària que a partir d'ara se començarà a aplicar i que té aquest nom ja dins del sector. La tarifa quart horària.
La tarifa quart horària ja, de cara a futur, no us estranyi que comenci a sortir aplicacions pel mòbil que et diguin exactament quin és el preu d'aquesta electricitat.
No, això segur.
Això segur, això, eh? Segur. Això és seguríssim.
Però,
de cara,
clar,
eh?
Ara has d'estar també molt pendent, eh?
I tant. Quina mòbil,
la pel·lícula,
eh?
Encès, el partit del Barça, ara vaig a posar la rentadora. Clar, aviam, també hi ha la comoditat, no ho sé, eh?
Un poquito d'agobio, la veritat. Bé, però, mira... Sí. Si
el que serà per la gran indústria, no, evidentment.
No, la gran indústria és la gran...
consum, la gran beneficiada.
Sí, sí, la gran beneficiada de tot això. Bé, si et sembla, traslladem totes aquestes preguntes al portaveu de l'Organització de Consumidors Usuaris, el senyor Enrique García, que el tenim al telèfon. Enrique, buenos días, bienvenido.
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues como siempre, encantado hablar contigo. Espero que tú también estés muy bien. Oye, Enrique, esto de los 15 minutos de cambio, ¿esto beneficia o perjudica en líneas generales al consumidor?
Bueno, pues a ver... Lo primero que hay que decir que no impacta, de momento, en la factura. Y el beneficio o perjuicio será a más largo plazo. Nosotros entendemos que el beneficio es que, bueno, pues que habrá una evolución más clara del mercado de la electricidad. Ojo, lo que varía es el precio mayorista, ¿eh? Ese es un precio mayorista, y luego lo que nos cobran a nosotros en la factura... pues es un precio minorista que es distinto, que no tiene nada que ver en esta cuestión. Lo que dice este reglamento europeo, que establece que, cuya aplicación directa ya habla de que a partir del 30 de septiembre se aplica ese precio mayorista, en vez de por hora, cada 15 minutos, lo que hace es que el precio de la luz tenga un reflejo más real de la oferta y la demanda en cada momento. ¿Y eso beneficia? Pues nosotros entendemos que sí, que hace que tú pagues la electricidad en función de las condiciones de ese momento.
Pero claro, cada 15 minutos, ¿tanto varía la producción de luz en tan poco tiempo?
Sí, la respuesta es clara y sencilla, es muy difícil, hay horas y horas, ¿no?
Sí.
varía en función de la oferta y la demanda. Por ejemplo, no es lo mismo las 8:45 en un periodo que en otro, digo las 20 horas de la tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque la luz cambia notablemente, esos cambios de la luz, y varía, pues, hay una mayor demanda y menor demanda. ¿Qué supone esto? Pues que la oferta que hacen las empresas que producen la luz se ajuste a la demanda de las empresas que comercializan la luz. Fíjate qué complicado
es. Sí, sí, la verdad es que es un poco lioso.
Al consumidor le llega una factura y hay empresas que producen, empresas que comercializan. El lío habitual que tenemos los consumidores en el mercado. A la hora de explicar cómo afecta esto a los consumidores, bueno, pues en el mercado de la electricidad sabemos que hay dos tipos de consumidores. Los que están en la tarifa regulada, el PVPC, precio voluntario del pequeño consumidor, a esto no le va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos contadores que no están adaptados para medir la demanda cada 15 minutos, sino que lo hacen cada hora. Sería muy caro cambiarlo, y lo que hacen las compañías, las distribuidoras en este caso, pues lo que hacen es hacer una interpolación, lo llaman así. Básicamente hacen una interpretación estadística de cuánto es el consumo en esos 15 minutos, con lo cual, en principio, en el PVPC no va a haber cambios inmediatos.
De acuerdo.
En el mercado libre de la electricidad, los otros, los que no tienen PVPC, los que están en las comercializadoras del mercado libre, pues a estos normalmente las ofertas actuales, pues muchas son a precio fijo, ¿no? Con lo cual no va a haber cambio tampoco en sus contratos. A futuro puede que sí, que haya, bueno, pues aprovechando esa circunstancia de cuarta horaria, esto se introduzca en el mercado libre. Pero vamos, de momento para los consumidores no nos afecta de forma inmediata en la factura, y tendrá quizá efectos a medio y largo plazo en cuanto a que se ajusten las ofertas y demandas, y bueno, pueda tener alguna incidencia en el recibo en cuanto a la adaptación entre oferta y demanda en cada momento de la electricidad.
En principio, esta norma europea creo que tiene buena pinta también, ¿no? Tiene buena pinta porque ir midiendo estos precios cada 15 minutos en un mercado tan variable como el de la luz, en principio parece acertada la decisión, ¿no? Uy, te veo dudar.
No, a ver, nosotros creemos que es razonable, al final es una cuestión tecnológica, ¿no? Aparatos de hace un tiempo eran incapaces de medirlo y ahora ya sí, ¿no? Cada vez hay más capacidad tecnológica. Vamos yendo cuando el precio era diario, y hemos pasado al precio en horas y al precio ahora
en cuarto de hora.
Cuaternario, ¿no? En precios de cada 15 minutos. Llegará un momento en que la tecnología permita el precio calcularlo justo en ese momento. ¿Eso tiene ventajas para los consumidores? Sí, en cuanto a la transparencia del precio. Se va a pagar lo que se demanda en cada momento. Ojo, también esto tiene puntas, ¿eh? Habrá cuartos de hora donde el precio pues suba notablemente. ¿Por qué? Porque sea difícil de casar esa oferta con esa demanda. Me refiero, por ejemplo, a esos momentos del atardecer, sobre todo el atardecer, el amanecer es algo más diferente, pero el atardecer, donde todo el mundo enciende la luz de momento, pues ese momento va a ser muy caro, seguro, ¿no? Luego también tendrá beneficios donde en cada momento básicamente va a haber una mayor transparencia, y esto a la larga tiene que beneficiar a los consumidores.
De acuerdo. Digamos entonces que a la larga puede teóricamente en principio de beneficiar a los consumidores. A corto plazo, los que tienen tarifa fija ni se van a enterar. Eso. Y los de variable posiblemente sí que puedan notar esos cambios.
Pero a medio plazo.
Pero ¿no? A medio plazo.
No de una forma inmediata. Esto no va a ser desde ya, no va a ser. ¿Va a permitir beneficio a los consumidores? Pues mira, un beneficio va a poder ser programar el consumo.
De acuerdo.
Con la instalación de dispositivos que permitan a los consumidores desplazar la demanda hacia los momentos más baratos. Esto sí que va a ser posible, ¿no? Ahora quizá, bueno, pues esto es solo para los consumidores pro, ¿no? Por utilizar algún neologismo que se hace ahora, ¿no? Para aquellos consumidores que de verdad controlan el mercado, que por desgracia son muy poquitos, que han ido a la distribuidora y saben cuál es su momento de consumo y que pueden instalar dispositivos pues que permiten encender la lavavajilla, la lavadora en los momentos de menos consumo y así ahorrarse un dinero. Esto ahora, que suena, porque sí, uff, qué complicado, no lo van a facilitar mucho en el futuro, ¿no? Con esos dispositivos que van a llevar los propios electrodomésticos, que no estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando que algo ya existe y que permite, bueno, pues a los consumidores desplazar la demanda y hacer una demanda cuando resulta más barata, y eso es beneficioso para todos.
Son esos electrodomésticos conectados que ya están en el mercado y que se irán sofisticando cada vez más. Es así, inevitablemente. Y con IA ya ni de cuento. Pues, Enrique García, portavoz de la OCU, oye, muchísimas gracias por esta charla y por estas explicaciones, muy amable.
Gracias, como siempre, a vosotros. Moltes gràcies, adeu.
Va, adeu, cuida't. Com m'agrada el teu català, Enrique. Està molt bé. Bé, doncs ja sabeu, bàsicament era el que ja explicava el Sergi, el que ha explicat l'Enrique, que en principi no és una mala cosa, no ens equivoquem, no és una mala cosa. Ara veurem com acaba això repercutint en el preu, si realment acurarem més i podrem afinar més. En principi, tot això és beneficiari pel ciutadà. Ara, no serà avui per demà. Si pugis la llum, sí. Però si no, ja... Si això ja te llamo. Bé, de seguida en parlarem de la síndrome de l'impostor. Hem parlat unes quantes coses. Bé, bàsicament, si faig una definició ràpida del que és la síndrome de l'impostor, és quan una persona té èxit, és a dir, quan té un càrrec de responsabilitat, quan li pugen el sou, i té la sensació de que no s'ho mereix, que no ha fet mèrits per fer-ho, quan realment no és així. I això afecta principalment a dos sectors de la societat, a les dones i als adolescents. De seguida en parlem d'això aquí a COPE Catalunya i Andorra, però abans, si em permeteu, farem un què, perquè, ei, no vull fer un anunci, no. Vull explicar el que fa la firma Borja Orozco. Que tampoc es firma, és ell directament, ho signa ell directament, el Borja Orozco. Borja Orozco és un dels creatius publicitaris més premiats que, després de molts anys liderant marques i campanyes, hem parlat unes quantes vegades amb ell aquí i el tornarem a tenir, avui treballa directament amb empresaris de petites i mitjanes empreses que volen claritat abans de comunicar. Perquè si no ho tens clar, què vols comunicar? Doncs ell, si estàs perdut, ho fa realment bé i té molts anys d'experiència. I és que moltes decisions, doncs, fallen per no comptar precisament amb un diagnòstic adequat. Bé, t'imagines incorporar un director creatiu en el teu propi negoci? Doncs ho pots descobrir. T'ho dic, brandcapital.es, brandcapital.es. I de seguida en parlem de la síndrome de l'impostor aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Expósito va más allá de la noticia.
Hoy hemos hablado de la importancia de esa inmigración en España. El 40% de los menores de 5 años son extranjeros o hijos de extranjeros.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Tiene 37 años, es venezolano, reconoce que tal como está la situación allí en su país, España es un buen destino.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Jo sempre dic que Pedri no va jugar un sol minut a futbol professional abans de firmar pel Barça. S'ha de ser valent i van veure tota la capacitat i el futur que tenia, a més que era un jugador absolutament fet pel Barça, i vam anar per ell.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate que vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
COPE Cataluña y Andorra.
Let's make tonight the weekend. I don't wanna win.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna win. Swimming in the deep blue.
Què és la síndrome de l'impostor? Doncs és un patró psicològic on una persona dubta dels seus èxits. I té una por a ser descoberta com un frau. De fet, el mecanisme que té el cervell amb aquestes qüestions, perquè qui no ha patit, qui no ha tingut alguna pregunta, perquè com tota la vida això té graus, eh? Qui no s'ha preguntat alguna vegada si, ostres, podré fer tal cosa, podré fer qual cosa, dubtant de les teves capacitats, no? Doncs aquestes persones, un dels mecanismes que hi ha és que atribueixen el seu èxit a factors externs com la sort o que han enganyat amb les seves habilitats i esforços. Això és el factor, és una qüestió, una definició molt planera la que acabo de fer, no? Però és curiós, i d'aquí doncs centrarem la xerrada d'ara mateix, que la síndrome de l'impostor es dona molt més en adolescents i en dones. Opa, mira, doncs en parlem d'això amb el senyor Jordi Rollo, que és president de Women Cluster, que fa qüestions de totes aquestes mesures i clústers sobre masterclass i simpòsiums i sobre el tema, i a més expert en salut mental infantojuvenil. Jordi, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, home. Jordi, jo he fet una definició molt planera del que és la síndrome de l'impostor. Seria correcte?
Bé, sí, sí, en termes generals, sí, fixa't. De fet, aquest terme del síndrome de l'impostor el van emprar per primera vegada dues psicòlogues, dues investigadores a finals dels anys 70, concretament Pauline Clance i Suzanne Imes, i elles el van emprar per descriure dones exitoses professionalment que creien que no eren prou brillants com tothom es pensava. I s'ha d'entendre, la incorporació de les dones en el món laboral, i no em refereixo a temes de peonatge, que les dones sempre havien treballat a les fàbriques, sinó, per exemple, com a mestres d'obra, o, per exemple, doncs, no ho sé, com a pilots d'aviació, hem de pensar que ara just fa 50 anys que hi va haver-hi la primera dona pilot d'aviació d'aerolínies comercials. Doncs, esclar, imagina't el que havia de ser l'única dona enmig de tots els altres pilots que eren homes. Doncs probablement aquesta senyora, com tantes altres, sentien que potser no eren tan bones com haurien de ser, sobretot perquè l'entorn masculí tampoc no els deixava de ser. És a dir, que aquest terme aleshores l'hem pogut emprar per explicar-nos, perquè qui no s'ha sentit en alguna vegada impostor quan has fet un canvi laboral? A l'hora de ser pare o de ser mare, seré ser prou bon pare? Seré prou bona mare? És a dir, qui no ha tingut la sensació de jo no val tant?
Sí, però Jordi, això, clar, tots ens hem fet aquesta pregunta, llavors he d'entendre que tots han tingut alguna vegada aquesta sensació de síndrome de l'impostor. Però quan, en quin moment comença a ser preocupant? En quin moment podem pensar que aquí darrere hi ha algun problema de salut mental?
Quan el noi es disfunciona. En aquest cas, quan l'adolescent es disfunciona. Es disfunciona, m'explico. Si tots anem per la via del tren, i per tant em refereixo a que anem fent allò que s'espera de nosaltres, l'adolescent acaba primer d'ESO per fer segon, i després per fer tercer, i després per fer quart, i després per fer batxillerat, i després per un grau mig, un grau superior, després per anar a la universitat. Si anem anant per allà on s'espera, molt bé. Però quan un noi o una noia es desencalla des d'un punt de vista dels seus estudis, de la relació amb la família, de les seves activitats extraescolars, quan es disfunciona, és aleshores quan veiem que hi ha un problema. Per tant, què passa amb l'adolescència? Jo diria que, essencialment, per entendre els adolescents, hem d'entendre tres paraules. Una que és indefinició, l'altra que és trànsit i l'altra que és canvi. Indefinició per què? Home, perquè els adolescents són éssers que han deixat de ser nens, però encara no són adults. Trànsit, per què? Perquè en aquest període de pas entre l'infantesa i l'adultesa, en aquest període de temporalitat, hi ha moltes coses que no entenen, i per tant és una època de conflicte.
Aquí és quan la cosa comença a complicar-se, segurament, perquè el que tu deies, a vegades cal comprensió i a vegades és molt difícil. És fàcil dir-ho, però la pràctica és complicada. Perquè fins quina edat és un adolescent?
Molt bona pregunta. Perquè cada vegada comença abans i cada vegada acaba després. És a dir, si tenim en compte que als nens ja se'ls adreça tot un munt d'anuncis televisius i d'anuncis per pantalles i tots els mitjans amb què els hipersexualitzen i els disfracen d'adults i de joves quan encara no ho són, doncs és evident que en aquest primer dia, és, jo sempre comento que l'adolescència comença el dia 11 de setembre de primer d'ESO, quan els nens tenen 12 anys. És a dir, aquest dia que els nens a les grans ciutats ja no van a escoles acompanyats dels pares, sinó que han d'agafar el metro i l'autobús. Aquell dia els donem la clau i l'euro i, per tant, els llicenciem d'adolescents, vulguin o no vulguin, sobretot perquè els hem donat el mòbil. Per tant, aquell dia els hem convertit en adolescents. I quan s'acaba l'adolescència, tenint en compte que el 35% de nois i noies de 30 anys viuen a casa dels pares avui en dia, com podem veure, és una etapa molt allargada.
I tant.
Extraordinàriament allargada.
Però molt allargada, eh? A vegades desesperadament allargada, em sembla, a vegades, eh?
Terriblement, terriblement. Per tant, fixa't que això és que passa en el primer món, eh? Perquè en el tercer món no passa això. Els nens i nenes que ens arriben de 14 i 13 i 12 i 15 anys en patera, tots aquests quan arriben aquí són homes i dones. Com ho eren els nostres avis, els nostres pares, que 14 anys o 16 anys treballàvem en una fàbrica. Per tant, tots ells eren homes i dones.
És a dir, que no sé si la paraula és la correcta, però seria la que se'n passa per que la duresa de la societat i de la realitat és la que et fa madurar més aviat, més ràpid, per necessitats de l'entorn, bàsicament.
En el primer món, l'anomenat primer món, el món de la societat de benestar, l'adolescència és una etapa terriblement llarga. I, en canvi, en les societats del tercer món o del quart món dins el primer món, l'adolescència és apenas un sospir.
Però suposo que això, llavors, entenc que si no és una qüestió greu, que realment s'arregla amb el temps, llavors?
No és només el temps, eh? Insisteixo. El temps és una variable que té la seva importància, però sobretot també s'arregla si podem anar superant aquests conflictes lògics, aquesta carrera d'obstacles que és de la transformació de l'adolescència a l'adultesa. Per exemple, amb això que em deies aquí, esclar, seran més vulnerables en la síndrome de l'impostor aquells nois i noies, per exemple, doncs, amb una ansietat doncs, més intensa, no? Aquells nois una mica, com diria, més hipermadurs, no? Aquells nois que diuen, ostres, jo no acabaré batxillerat, o si l'acabo no tindré prou nota com per poder entrar a la carrera universitària que hi vull entrar. O si entro, no trobaré feina quan acabi. És a dir, una mica aquesta ansietat per anticipació, no? Aquests nois i noies que sempre els hi sembla que no són prou bons, no? Que ells, ostres, han d'arribar a aquesta nota de batxillerat, però no són prou bons. Això, sobretot, ho veus més amb les noies que amb els nois, que s'autoexigeixen molt i que, per tant, doncs, treuen un buit a l'examen perquè el dia abans deien que suspendrien, que segur que no aprovarien. Això deixa de ser una expressió del síndrome d'impostor. No? Jo no sóc prou bona, jo no sóc prou bo com per aprovar l'examen de demà. No?
Doncs senyor Jordi Royo, president del Women Cluster i expert en salut mental infantojuvenil, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres.
Quan vulguis hi tornarem. Una versada.
Igualment. A més, el Cluster, el Women Cluster, fa unes xerrades, farà uns fòrums sobre aquests temes d'adolescència i la seva salut mental, la seva salut mental. Bàsicament, el senyor Jordi Royo també és autor de llibres que bàsicament tracten o parlen de l'adolescència, de l'enfonsament de la salut mental de l'adolescència doncs, a partir de la pandèmia, que marca un abans i un després de moltes coses, no? Va, que de seguida parlarem amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, sobre marihuana. Sí, directament, tal qual. Per què? Doncs perquè hi ha comissaries que tenen tal acumulació de marihuana que s'està assecant I els Mossos, en comptes de portar jardiners, que hi hagi uns jardiners o unes persones adequades per tractar aquest material, ho fan els propis Mossos. I podeu imaginar quins són els resultats perillosos davant de tot això. De seguida en parlarem del tema amb l'Imma Viudes, porteu del sindicat Sapfepol de Mossos d'Esquadra, però us vull recordar que dilluns vinent, aquí a migdia, Cope Catalunya i Andorra, parlarem d'oftalmologia amb el doctor Adolfo Vivar Badia de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia per aportar llum sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. Estarà tots els dilluns a migdia, Cope Catalunya i Andorra, per respondre qualsevol dubte i consulta que més puguin preocupar en el món de l'oftalmologia. Directament podeu trucar a l'Institut, Institut Oftalmològic Vivar Badia, o enviar un mail, radioconsultavision@gmail.com. radioconsultavision@gmail.com. Si tens qualsevol dubte sobre visió, els dilluns t'ho resolem.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Robaba a los ricos.
Así que vos sois Robin Hood.
Para entregarlo a los pobres.
¡Robin!
La aventura está servida.
Te pones tan guapo cuando te enfadas.
Patrick Bergin. Uma Thurman.
¡Por los barcos de sangre!
Robin Hood, el magnífico. El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
10 años de Teddy España, se viene un fiestón. Nuestro gas para globos anima el ambiente. Nuestras pinturas acrílicas lo llenan de color más que cualquier sistema de iluminación. Y nuestra aspiradora con batería, pues bueno, lo limpia todo al día siguiente. Ven, únete a la celebración y llévate un 30% de descuento en todos los artículos. Teddy, un mundo de ideas.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estará sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Quiero estar una vida con...
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Aquesta notícia que podria ser 50.000 acudits, però no té cap gràcia, perquè es posa en risc la salut dels professionals, en aquest cas dels Mossos d'Esquadra. La comissaria de les Borges Blanques s'ha convertit en un nou assecador de plantes de marihuana. Hi ha tanta acumulació que la tenen allà i són els propis Mossos el que ho està gestionant tot això, en comptes de persones preparades per això, jardiners preparats amb això. Una de les qüestions que preguntem a la Imma Viudes, portaveu del sindicat Sapfepol de Mossos d'Esquadra. Imma, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies, José Miguel.
I no sé per què, però aquesta notícia que acabo de parlar de la comissaria de les Borges Blanques, penso que no és la primera vegada, no?, que en parlem d'això, d'aquesta acumulació de plantes de marihuana.
Efectivament, ara t'anava a recordar que no és el primer cop perquè, i segurament no serà l'últim que denunciem.
Que t'escolto, quan ho expliques les coses,
Efectivament, aquesta situació ja l'hem denunciat altres vegades a altres punts de territori català, però és clar, tenim el problema de la marihuana, com ja hem dit aquí en infinitat d'ocasions, arrelat al territori català, i no es posa fil a l'agulla realment amb el que és important, no? Que tenim un problema amb l'acumulació de la droga, que jo crec que el departament és perfectament conscient i també segurament l'autoritat judicial, però estem reaccionant una mica tard, no? Què ens hem trobat en aquest cas? Doncs que un operatiu policial, com deies, no? A la zona de Ponent va intervenir centenars de plantes de cànnabis a una zona boscosa i aquests companys que van venir de Lleida, de Mollerussa, de Borges Blanques, de Tàrrega, doncs amb la uniformitat normal, sense portar cap tipus de material de protecció, uh-huh. No portaven ulleres, no portaven ni guants,
mascaretes,
ni sabates, res, mascaretes. Pensem que estem parlant de centenars i centenars de plantes de cànnabis, que les han hagut de manipular ells mateixos sense formació, sense material, que l'han hagut de transportar, i a l'arribar a la comissaria, doncs, el contenidor, no? En aquest cas, els contenidors que tenien, que ja estaven completament plens, doncs s'han hagut d'acumular una muntanya, parlem d'una muntanya enorme de plantes, centenars, com deien, que han quedat dipositades fora dels contenidors. Això que afecta no només a la policia, afecta també a la ciutadania, doncs, que s'adreça a aquesta comissaria, doncs, per denunciar, no? Es troben, doncs, tot aquest sarau, no? Per dir-ho d'alguna manera.
I estic veient la foto ara mateix i és flipant, eh? Vull dir, és impressionant la foto perquè es veu fora, al carrer, fora d'aquests contenidors, com els estàs explicant, un munt de plantes de marihuana. Que és una bogeria, que això amb la calor i amb el tema, vull dir, no, és el que tu dius, s'ha, evidentment, es pot ser qualsevol cosa menys s'ha.
Aquí tenim proliferació d'insectes, de fongs, a banda de les olors insuportables. Imagina't les persones, doncs, que han hagut de traslladar en procediments poc segurs, no?, tota aquesta droga, no? I, evidentment, nosaltres no som jardiners, no tenim formació en jardineria, la majoria, no? Això qui ho ha de fer? Doncs ho han de fer empreses que estiguin especialitzades, no?, amb el tractament bueno, amb jardineria, no? I, evidentment, no ho han de fer els Mossos i les Mosses, que, com dic, no tenim formació en aquest sentit. No se'ns dona en molts casos el material de protecció adient i, per tant, es posa en perill la seguretat personal i laboral tant dels Mossos, com deien, com també de les persones, doncs, que s'adrecen a la comissaria. Per tant, tornem a fer una crida, no serà l'última, malauradament, segur, però que l'administració prengui mesures, revisi protocols, revisi o reforci les formacions i ens doti d'equipament per poder treballar amb seguretat, no? Perquè això no té cap pinta d'aturar-se i, per tant, doncs, hem d'actuar en conseqüència.
No sé si saps, si ho saps o no, però hi ha hagut algun mosso intoxicat pel tema o no?
Sí, ha hagut algun cas, sí. Evidentment, encara per sort no ha arribat, com es diu comúnmente, la sangre al río,
sí.
I esperem que no hagi de ser així. També els companys treballen amb absoluta professionalitat i fan el que poden, Això no, és innegable,
Per recordar una cosa, Imma, quin és el protocol quan es confisca o s'agafa droga?
Clar, quin és el problema?
Es guarda fins que es destrueix? Com
sí,
va el tema?
El problema que tenim aquí és que nosaltres sí que hem demanat que en els casos... En tots els casos, doncs, s'agafi una mostra, no?, i que a partir d'aquesta mostra ben preservada, no?, que garanteixi la cadena de custòdia, doncs, es pugui procedir ràpidament a la destrucció d'aquesta droga, perquè l'escenari que tenim ara no és el mateix que teníem fa 10 anys. Igual fa 10 anys podíem permetre'ns, no?, preservar tota aquesta droga, però ara mateix la situació, com ja sabem, a territori català és, en aquest sentit, gairebé insostenible. Estem comissant plantes cada setmana i, per tant, s'han de revisar els protocols de manera que es pugui agilitzar, no?, per part de l'autoritat judicial, que es busquin les eines per poder destruir molt més ràpidament aquestes plantes i que no hagin de romandre, doncs, a la comissaria, tant si hi ha autoconegut com si no. Bueno, s'han de revisar de manera, doncs, que en cap cas comprometis ni la investigació ni després el procediment judicial, però sí amb garanties pels Mossos i les Mosses.
Escolta'm, igual sóc ara massa fantasiós, però a part d'aquesta mostra podria anar un notari i aixecar un acte notarial de la quantitat, pues, tants quilos de cocaïna, tants quilos de tantones de marihuana, i seria legal això o no?
Sí, la qüestió és buscar la fórmula, evidentment, clar que sí, qualsevol proposta, però s'ha de veure que garanteixi, no?, doncs que allò no tindrà cap tipus d'ingerència, uh-huh. I en qualsevol cas, doncs, sobretot això, ja per la seguretat, i et dic que estem fent comissos setmanals, vull dir, arribarà un moment que si ja estem posant la marihuana en muntanyes,
És que la fotografia és increïble, vull dir.
Et dic que no és el primer cop, ja ho saps, que això ho hem denunciat unes vegades,
sí, sí.
I ho seguirem denunciant perquè al final qui ho pateix són els companys que estan treballant. No?
Publicarem la fotografia a la web de Cope Catalunya perquè la gent que el que vulgui veure ho vegi, perquè la fotografia, dius,
que és
flipant, és al·lucinant. Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, gràcies per comentar-ho i explicar aquesta notícia molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, cuida't molt. Us prometo, la foto és impactant. Veus la comissaria allà, hi ha un munt... Ric perquè és surrealista, perquè és una cosa, però és el tema seriós, Seriós. Bé, arribem a la una. De seguida continuo explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja i després tornem ja a migdia per parlar de què? De terres rares a Catalunya.